Escoltes a mig matí.
Sintonia de Casa de la Vila a mig matí, com cada divendres a aquesta hora. Aquesta setmana ens acompanya el regidor Manel González, regidor d'Urbanisme, Obres Públiques, Infància i Joventut. Què tal, Manel? Benvingut, bon dia.
Molt bon dia, Sònia, moltes gràcies.
I bon any, també.
Moltes gràcies, igualment.
Doncs tenim força tema sobre la taula, no? Sobretot amb urbanisme i obres públiques.
Tenim un munt de feina, tenim un munt de feina, sí.
Molta, molta feina.
Sí.
Doncs engeguem parlant de com dèiem, d'urbanisme i obres públiques. També parlarem d'Infància i Joventut després. Però sí que potser comencem parlant de les obres al Museu de la Ràdio, no?
Exacte, cal dir que són, ens esperen uns mesos ara de molta activitat urbanística i moltes obres. Cal dir que no és oportunista o no hem esperat fins a principi d'any, sinó que com el 2018 ha estat un any amb moltes inversions previstes i molts projectes, doncs el dia a dia et porta doncs, entre la redacció del projecte, l'aprovació inicial, l'aprovació definitiva, publicació, pla de seguretat i salut, replanteig, etc. Són tants terminis que has d'anar complint i tanta burocràcia que al final te porta a acabar l'any i no haver executat aquelles obres previstes dins de l'any. Això ens ha passat cada any, però aquest any doncs sembla, o m'agradaria justificar una mica més, però sembla que estem esperant a final de legislatura per començar a moure tot, no?
Uh-huh.
I no és el cas, però bueno. Comencem pel Museu de la Ràdio. Exacte, hi ha hagut una miqueta a les xarxes socials, una miqueta de controvèrsia de si era la inversió que calia o no. Doncs bé, cal dir que aquest any, com comentava, el 2018. Hi havia una previsió i un total d'inversions de 2.200.000 euros. Per tant, 50.000 euros en un museu, i més que estem parlant d'un museu, al final no crec que sigui doncs, una cosa doncs, com per tirar-se els cabells o posar el crit al cel com ha arribat a passar. No? Cal destacar també que aquestes obres és la segona fase, com veiem aquí. La primera fase consistia en assegurar l'estructura perquè es va detectar que a la planta soterrània, que aquella planta poca gent l'ha vist o poca gent té constància de que existeix, però és una planta que estava allà en desús, i hi havia un problema amb l'estructura metàl·lica i que feia la successió de tota l'estructura, bueno, tot l'edifici. Aquell edifici no és només el Museu de la Ràdio, sinó que és el Museu de la Ràdio, són quatre o sis apartaments que hi ha a sobre, restaurants i locals que hi ha a part esquerra, si mirem de cara al mar, el pont i, per tant, la continuació amb els altres apartaments que hi ha a la dreta, vull dir que és de conservació d'un edifici, d'un patrimoni, d'un local municipal, patrimoni de tots els rodencs. Avui dia s'està dedicant a un ús que, en aquest cas, concretament, és el Museu de la Ràdio. Potser a algú no agrada, ho puc entendre. Si no t'agrada la ràdio o no t'agrada el museu, ho puc entendre. El dia que hagi de ser un altre tipus d'ús, ja vindrà, però el local allà quedarà. Per tant, s'està fent una inversió amb un local municipal, amb el patrimoni municipal del sòl, és a dir, de tots els rodencs, i crec que aquesta inversió és molt necessària. Ara mateix, per aquest ús, el dia de demà serà l'ús que calgui donar-li o que en aquell moment doncs es vegi més adequat, no?
Uh-huh.
Aquesta primera fase que es va fer l'any passat va ser, com deia, per consolidar l'estructura i evitar aquest perill que hi havia doncs, de continuar sent afectada com estava siguent. I un cop ens vam ficar doncs, a fer aquestes tasques de manteniment per mantenir-la, doncs, vam optar per l'opció de fer una petita inversió, que és aquesta de 50.000 euros, per poder habilitar-la pel seu ús diari. És a dir, ja que hem hagut de fer tota aquella feina per poder salvar l'edifici, doncs ja que fem la inversió grossa per entendre'ns, doncs anem a fer una segona inversió doncs, per aprofitar la sala i fer-la no només estructural, sinó que sigui d'ús i que sigui practicable.
Uh-huh.
I d'això es tracta, de dotar-la doncs, de contingut, de prestatgeries, d'equips de climatització, etc., i posar-la en marxa.
Perfecte. Quan és prevista?
L'inici d'obres és previst ara en mes de febrer, imagino que començaran. Estem en una etapa, ara començarem a fer un repàs, que et diré totes que comencen aquest mes, entre gener i febrer, i és així, vull dir, començarem totes aquelles obres que durant el 2018 no ha donat temps a fer-les, doncs començaran ara.
D'acord. Doncs vinga, anem a parlar d'altra obra, que també doncs, recordem que es va aprovar en una sessió plenària el famós skatepark.
Exacte, l'skatepark està previst que comenci doncs, aquesta mateixa setmana, avui és dijous, ja no crec que comenci, evidentment, però per la propera setmana hauran d'iniciar els treballs de fer la primera solera de formigó i després posar els blocs, diguéssim, aquells mòduls per poder donar-li forma. I començaran doncs, durant aquest mes de gener.
Molt bé. Com serà? Com es preveu que sigui?
Doncs aquest és un skate que el primer que fem, aquest podríem dir que és una prova pilot, anem a provar un skate a roda, si funciona, si no funciona, anem a veure quina és la seva acceptació, perquè tampoc tenim... Sí que tenim un estudi que arrel d'aquest estudi del Pla Local de Joventut i d'una proposta del Partit dels Populars al ple, doncs va sortir aquesta partida pressupostària per dur a terme aquest projecte de l'skatepark. Sí que és veritat que vam detectar que sí que hi havia una demanda per part dels joves, però clar, hem de veure què tal, si la ubicació és la correcta. Cal recordar que van escollir els joves, l'Ajuntament els va proposar tres possibles ubicacions on estava permès la instal·lació d'aquest tipus d'skate, és a dir, d'usos,
sí,
on estava previst. Se'ls va fer la proposta, els joves van escollir doncs aquella que estava més propera al punt d'informació juvenil, suposo que per aquesta proximitat i perquè els hi dona l'oportunitat doncs estar al pig i sortir una estona a l'skate i després tornar, etc. I hem de provar-ho. Llavors farem un skate que serà aquesta solera de formigó amb mòduls que són prefabricats, es posaran allà, es veurà si funciona o si funciona, i el dia de demà doncs queda aquesta porta oberta o bé a fer l'ampliació o bé a fer-ho d'una altra manera que sigui més consolidada, com seria, per exemple, amb allò que doncs, se fa tota la modificació del terra, moviments de terra, si es fa tot un skate una miqueta més gran, no? Però primer hem de veure la prova, veure si funciona, posem aquell skate que ja és un skatepark acceptable, més que acceptable, i després doncs, ja veurem. També dona la possibilitat el fet de fer-ho amb aquests blocs blocs prefabricats,
sí.
Et dona la possibilitat després de canviar-ho d'ubicació, és a dir, si allà no funciona i veiem que en una altra zona del municipi podria funcionar millor, o causant menys molèsties, o jo que sé, com sigui, doncs sempre podríem fer aquest canvi.
D'acord.
Això s'ha estudiat i s'ha fet d'aquesta manera. Bé, es farà d'aquesta manera.
Es farà d'aquesta manera. Vinga, anem als llimoners del Gassó, que també hi ha novetats, no?
Exacte, hi ha els llimoners que vam obrir ara fa poder 2 anys o 3, no? Ja farà, ben bé. No recordo ara ja, però...
El temps passa molt de pressa.
Passa molt de pressa, ja no sé on estem. Però, bueno, les barbacoes, la zona aquella de barbacoes. Tots hem anat alguna vegada, qui més, qui menys, i ens hem trobat allà, que et dona tota la calor, tot el sol, i estàs allà a la barbacoa i no pots estar, no? Has d'estar amb un paraigües o amb una carpa a posar-la allà de mala manera. Llavors el que fem és instal·lar unes pèrgoles per donar aquesta ombra i per fer una miqueta més còmoda doncs, l'espai d'allà, i segurament doncs, tindrà més ús, perquè hi havia molta gent que es queixava d'aquest tema, de que era molt molest el sol, sobretot en unes èpoques de primavera i estiu, sí, i es feia insuportable estar allà. Llavors és adequar-ho perquè aquest ús continuï fomentant-se i continuï funcionant.
D'acord. Vinga, parlem d'il·luminació ara, Manel, que també hi ha previstes diferents actuacions, no?
Exacte, d'il·luminació podríem parlar. Aniríem al carrer Pontferrada, allí baix a Barà, i a la part de dalt del Mar Roig, allà posarem uns punts de llum fins ara inexistents que donaran il·luminació, per entendre'ns, des del Mar Roig a Baramar, aquell pont que passa primer per l'autopista després per la via del tren, aquell tram, des del Francasset o el Mar Roig a Baramar, aquell tram que està a les fosques, allà posarem un total de 4 fanals i es canviaran els que estan tocant a la via del tren, per ampliar aquesta il·luminació i donar més... Bueno, donar més llum, no. Donar llum, que ara mateix no hi ha cap. A baix al carrer Pontferrada, el passeig aquell que hi ha un caminet, un sender, diguéssim, que baixes fins a plaça Mediterrani i plaça Cantàbric, doncs en aquell també van uns punts de llum que ara mateix no hi són, per donar aquesta, com a mínim, doncs, il·luminació, sensació de seguretat i poder caminar doncs, amb certa comoditat. Després tenim també en temes d'il·luminació el Francasset, molt important. Estem parlant d'una inversió de gairebé 150.000 euros per reposar tots aquells fanals que no hi eren, que es van caure, que han caigut, que per un motiu o per un altre. Tota aquella instal·lació que estava feta malbé o ja fos per vandalisme, per robatoris o perquè no s'ha anat fent aquell manteniment doncs com s'havia de fer, potser, insisteixo que és més pel tema robatoris que no pas per una altra cosa, doncs reposar tots aquells metres de cables i etcètera, uh-huh. etcètera, i posar-ho. Llavors aquella intervenció ja està, aquell projecte ja està licitat, està adjudicat, ara estem esperant el Pla de Seguretat i Salut i començar-ho a fer. Justament també al Francaset, el camí de Rosa Sensat, que també comença properament les obres per fer aquell camí que va sortir als pressupostos participatius el passat, per aquest 2018, diguéssim, passat 2018. Què més d'il·luminació també tenim? El casc antic. També això va sortir també dels pressupostos participatius, també la primera fase d'il·luminació del casc antic, que comencen aquest dilluns, que proper dilluns, d'aquí 3 dies, sí. Comencen a canviar els fanals i la il·luminació per una il·luminació doncs, més del segle XXI, canvia tot allò doncs, que ara mateix doncs, estava bastant, bastant desfasat. No? Mm-hmm. També teníem d'il·luminació crec que ja hi era per aquí, no? Sí, jo crec que ja estava il·luminació.
Sí?
Sí.
Hem parlat d'il·luminació?
Sí, il·luminació sí, tot i que hi ha alguna actuació també aquí a l'Eixample Residencial que no va dins aquests pressupostos que hi havia, la previsió que hi havia, sinó que s'ha agafat d'una partida genèrica de l'Ajuntament per fer-ho. Uh-huh. I després se m'oblidava també molt important la T-2041, que seria la carretera del llaç entre la Nacional 340 i el poble, uh-huh. l'Empalme, com li diem els, sí. els millennials, sí. o la T-2041, digue-li com vulguis. Aquesta carretera d'accés de la Nacional 340 a Roda Barà, que s'ha fet fa poc, es va fer aquell camí, aquella habilitació de la cuneta, que és una cuneta transitable, no uh-huh. és un passeig, i ja es veu, però bueno, com a mínim ara tenim una seguretat al caminar. Allà també il·luminarem tot el tram, des d'aquí de les Torres fins a baix a la Nacional 340, fins a la Plana, perdoneu. Llavors, aquest passeig et donarà la seguretat al vianant que ha de baixar doncs, amb hores uh-huh. que no hi ha llum natural, i també doncs, aquesta sensació al vehicle que estàs circulant per una zona on pot haver vianants, o és una zona ja més urbana, i he cuidado que estic dins del casc urbà. Vull dir, aquella sensació també se la dona al conductor, que està en una zona habitada, en una zona doncs, que ha d'estar més alerta, o com a mínim que li pot sortir doncs, un peató o qualsevol.
D'acord. Doncs en il·luminació ho tenim ja tot?
Diria que sí,
sí.
Perquè la memòria a vegades se'n va.
Val. Doncs anem amb altres temes?
Sí.
Per exemple, anem a parlar de places.
Places, anem amb places.
Anem amb places, vinga.
Això és pregunta d'examen, eh?
Sí.
Doncs mira, tenim la que s'iniciarà més, diguéssim, més ràpid o més aviat, suposo, perquè estem en tema licitacions i requeriments de licitacions i plans de seguretat i salut, que comentava, és que la burocràcia és molt llarga. Mm-hmm. Però bueno, ja estan adjudicades tant sí. la plaça dels Pins com la plaça Sant Jaume. La plaça Sant Jaume crec que començarà abans, pels tempos, per com ha anat l'adjudicació, uh-huh. és a dir, de ràpida, diguéssim, i diria que començarà abans la plaça de Sant Jaume, que començarà a principis de febrer, si no falla res. La plaça dels Pins diria que igual, però no sé, no, és que no em vull mullar massa, perquè després falta que el licitador, no? És a dir, l'adjudicatari, no t'enviï bé el paper o no t'enviï bé el no sé què i s'han de
rellir
una setmana
tot,
més. Llavors ja no em vull mullar, perquè ja he après moltíssim en aquest sentit i ja sé que no puc donar unes dates concretes segon com, vale? Però bueno, properament començarem aquestes obres a la plaça Sant Jaume, la peatonització de la plaça Sant Jaume i de la plaça dels Pins.
Uh-huh. Recordem així una mica per sobre, Manel, quina és l'obra prevista a cada plaça.
Doncs, si parlem a la plaça Sant Jaume, es fa doncs, una actuació des de carrer Sínia, per entendre'ns, allà davant del Leo, no? Des de l'inici de la plaça Sant Jaume fins al passeig marítim.
Uh-huh.
Per què fins al passeig marítim i no fem el passeig? Perquè no és propietat de l'Ajuntament, el passeig. És de costes. Per tant, allà no podem actuar, no podem fer res. Sí que és cert que van posar allà una capa d'asfalt, uh-huh. ho van fer, i aquí no es va enterar ningú, però vamos, no crec que vinguin a queixar-se per allò, no?
No.
Bueno, el que deia, que no podem entrar doncs, a casa de ningú a fer-ho, llavors arribarem fins allà, fins al límit, a tocar amb el passeig marítim. Com ho fem? Doncs amb previsió de que aquest passeig marítim ho puguem tirar endavant, perquè no parem cada any de presentar-nos a les subvencions i projectes de subvenció pel Ministeri, pel tema de turisme, pel tema de passeigos marítims, etc etc. I per costes ho intentem cada any i tenim l'esperança doncs, que algun any tinguem aquesta oportunitat de poder rebre aquella subvenció per fer el passeig marítim i per suposat, doncs ells que actuen a casa seva, diguéssim, no? Llavors, farem des del passeig marítim fins a dalt de tot, des de façana a façana, farem mm-hmm. tot el canvi de tot el paviment, farem tot a la mateixa alçada, diguéssim, tot una unificació.
Sí.
Es farà una reducció molt gran de les places d'aparcament, només es permetrà unes places i amb una limitació de temps per poder fer la compra ràpida aquella, doncs igual que està amb lo del col·le, el petó i adeu, doncs la compra, no? Compra i adeu. És a dir, si vens realment a comprar, doncs pares allà un moment, com si fos un càrrega i descàrrega, però per poder comprar. Allò a la plaça Sant Jaume. I llavors, doncs, allò farà un canvi visual totalment, un canvi d'ús de la plaça, perquè podrem anar doncs, amb aquella tranquil·litat que estem en una zona peatonal per poder passejar, poder portar la canalla, seure en una terrassa, prendre alguna cosa i estar còmodament. I aquesta continuïtat, sobretot, doncs, amb el passeig marítim. I veurem també més palmeres, doncs, s'afegiran unes palmeres per donar aquesta sensació de continuïtat de la plaça, etc. Crec que és una actuació molt maca. A més, amb els comerciants ja s'està parlant, sí que és veritat que se'ls donarà un temps de marge doncs, que puguin fer l'adaptació dels seus tendanys perquè quedin adaptats a la nova plaça, no? Però amb el temps doncs, veurem aquesta adaptació, per tant, nous tendanys, tots unificats, de colors, visualment doncs, te donarà doncs, aquella pau, aquella imatge doncs, que suposo que ens agradarà i passejarem per allà i disfrutarem moltíssim de la plaça. Igual passarà aquí a la plaça dels Pins, que aprofitarem per... És a dir, es farà una reducció del trànsit rodat, que seria... El carrer Sant Isidre, diguéssim, es tallaria a crear plaça dels Pins, en el sentit de pujada, per entendre's. Parirem aquí al carrer Joan Carles I. No podríem continuar fins dalt. Llavors, aquest tram, aquest petit tram, des de la plaça de la Sardana fins al casino municipal, no serà de pujada, serà totalment peatonal, i l'únic que es farà serà... es continuarà amb la baixada, diguéssim, pel carrer Nou, perquè sí que podrem continuar baixant per aquella banda, però sempre doncs, amb aquell patiment pel conductor, patiment no, però alerta sí de dir, ostres, estic en una zona peatonal, estic passant per una plaça. És el cotxe, és a dir, el que es busca sempre en aquest projecte és que el cotxe tingui aquesta sensació que està envaint un espai que no li toca, que és una plaça peatonal. Sí que pots passar, però al tanto que estàs anant, no estàs a casa teva, no estàs a la carretera, per tant, al loro. Llavors, aquesta plaça també és important perquè es fa tota l'actuació des d'aquí, des del carrer de la Via fins al carrer Joan Carles I, es fa íntegra, i es farà aquesta unió amb la plaça de la Sardana, ja es busca amb el paviment, buscar aquesta unió amb la plaça de la Sardana per donar aquesta continuïtat de passeig des de la plaça de la Sardana fins a la plaça dels Pins, fins a arribar aquí al carrer de la Via, i aquesta continuació i harmonia en general i poder, doncs, el que et deia, no? Doncs anar a caminar, sortir a caminar, passejar i, bueno, disfrutar del carrer.
Per cert, les obres, quin termini aproximat de durada tenen?
Doncs aquí ve una altra lluita, que és que els terminis nosaltres volem escurçar al màxim, vull dir, les molestes han de ser les mínimes. A plaça Sant Jaume, doncs ja estem parlant amb els adjudicataris, doncs per garantir sobretot la Setmana Santa, que no s'hi agafa pel mig, com a mínim que estigui transitable, és a dir, que si han de començar doncs, amb el tema de demolició i després posar tot el formigonat tot i deixar-ho formigonat sense el paviment definitiu fins després de Setmana Santa, i després de Setmana Santa reemprendre una altra vegada i posar tot el les baldoses que hi van, no? És a dir, s'està buscant tota aquesta combinació perquè som conscients de que arriben dates com, per exemple, la Setmana Santa, i s'ha de conviure, s'ha de poder conviure, perquè hi ha comerços que han de viure tot l'any.
Però, en principi, quina és la durada que es calcula?
Entre 4 i 5 mesos.
Cada, sí. Amb dues places, eh?
Sí.
D'acord. Anem a altres temes?
Vinga, pues.
Vinga, anem a les piscines.
Piscines municipals. Allà, a més de que estem lluitant a veure si aconseguim d'una vegada doncs, que surti i que algú doncs, s'engresqui a portar la gestió de les piscines municipals, creiem que una de les coses que havíem de fer doncs, era una inversió, modernitzar una miqueta i sobretot adaptar-ho a la normativa actual, que ja no s'adaptava a l'actual, i el que fem és una remodelació de banys, dutxes, és a dir, vestuaris, La piscina doncs, se posa un... per poder baixar doncs, a minusvàlids, s'adapta per a minusvàlids la piscina. El paviment, les dutxes de la piscina, de la zona de piscina, no només de vestuaris de la zona esportiva, sinó que les piscines també s'adapten. Vull dir, es fan una sèrie d'arreglos i de manteniment que li feia falta, perquè és veritat que els usuaris, doncs, quan sorties de la dutxa, per exemple, podries relliscar, o al final doncs ja estava tot allò, ja estava antic, no? Llavors s'aprofita, se fa tot allò, es remodela, se li fa un rentat de cara, i a veure si podem aconseguir doncs, licitar-ho, que algú opti per fer-ho i ho portin a gestió.
Mm-hmm. Sobretot ara de cara ja al temps que anem, no?
Sí, perquè arriba l'estiu una altra vegada i allò ha d'estar obert, és a dir, hauria d'estar obert tot l'any, però bueno.
Mm-hmm. Molt bé. Altra adequació també, diversos carrers de Barà.
De Barà, això consisteix, a Barà tenim la problemàtica no, per mi és un luxe, que són els pins,
mm-hmm.
però sí que és veritat que se converteixen a vegades en una molèstia quan te toca doncs, que està a prop de la teva piscina o de la teva tanca o del carrer, que aixeca el carrer. Bueno, jo sóc del parer que, a més, els pins estaven abans que nosaltres, la majoria, és a dir, o garrofers, més bé, a Barà era més garrofer que pino, però bueno, el que estem fent ara és el que es farà ara, a partir també de la propera setmana, serà un estudi de tots els pins de Barà i una tala selectiva. És a dir, l'estudi mm-hmm. ja s'ha fet i ara es farà la tala selectiva. Tala selectiva o espurgar-los i posar-los al dia, fer-los doncs, aquella neteja que necessiten, i en el cas de que estigui malalt o estigui mort, que aparentment pot ser no semblar-ho, però sí que estan, alguns sí que estan en aquest estat, doncs tallar-los i garantir la seguretat i fer-ho abans de que no tinguem algun susto por ahí, com va passar, per exemple, en el seu dia a Madrid, que començaven a caure arbres, etcètera, etcètera. És a dir, és doncs, fer-ho en previsió, fer un estudi, veure mm-hmm. com estan de salut, si estan bé, perfecte, i si estan malament, doncs treure'ls.
I evitant surts, evidentment, no?
Sí.
Mm-hmm. I parlem també d'una vorera?
La vorera, l'avinguda de l'Avenc, allà a Llibres de Baramar, a la zona verda mm-hmm. de Baramar, que és tan gran, doncs, si ens fixem ara, per pocs dies, perquè comencen ja les obres també, aquesta setmana que ve, com a molt a finals de la setmana que ve o la següent, comencen les obres. Llavors, si ens fixem en aquella vorera, estrictament de la zona verda, és inexistent pràcticament. Hi ha un metre de vorera, hi ha una tanca que està molt, molt malmesa, és molt antiga, d'aquelles metàl·liques, i està malament. Llavors el que fem és canviar tota la tanca, ampliar aquella vorera, fer un pas elevat en allà a l'avinguda de l'Avenc, on sempre es posa el radar, que comúment doncs, que ja tenim aquest coneixement doncs, que està allà, doncs allà se posa un pas de vianants elevat per poder fer el pas precisament des dels de la banda, els de les cases que hi ha allà davant de la zona verda de l'avinguda de l'Avenc, doncs poder passar amb seguretat a la zona verda, s'obre una altra entrada i es fa una petita millora al parc infantil.
Mm-hmm. Molt bé, doncs alguna cosa més d'urbanisme i obres públiques, Manel?
Doncs podríem estar una estona més, però crec que hauríem de passar amb una altra regidoria, perquè si no, no diré res de les altres.
Doncs no, que també volem parlar de les altres.
Sí.
Volem parlar d'infància i de joventut. Parlem també, doncs, en primer lloc, si et sembla, del Parc Nadalenc i l'Espai Juvenil. Quina és una mica la valoració que en feu?
Doncs el parc i l'espai al final és un èxit en quant a que són molts anys, són més de 20 anys que està funcionant. Aquí es va fer una molt bona feina. En aquest cas, la Iris, quan va començar amb el Parc Nadalenc, va començar una bona feina, i ara, a dia d'avui, doncs, s'ha consolidat de tal manera que tothom sap què és el Parc Nadalenc, què és l'Espai Juvenil, i és un referent. Jo m'he trobat, per exemple, a gent d'aquí de Roda que m'ha comentat, no, ostres, vaig estar al de Reus, parlem de Reus, i m'he vingut cap aquí, he pagat l'entrada allà i pago l'entrada aquí, perquè és que no m'agrada, potser perquè estem acostumats, no sé. Em va dir que li agradava més aquest. Sí que és veritat que podrem anar a ciutats més grans i veure una altra doncs, que ens agradi més, no? Però bueno, crec que és un servei que dona resposta doncs, a aquella necessitat de les festes nadalenques, que és que els nens tenen masses dies, masses pels pares, que treballen, masses dies lliures i que alguna cosa hem de fer amb ells.
Mm-hmm.
I dona doncs, resposta, i una molt bona resposta, i es veu doncs, amb quant a usuaris, que es manté o puja, igual que la població va pujant, doncs es manté o puja, i el parc i l'espai juvenil doncs sí que és veritat que porta menys anys, però ja s'ha consolidat, ja és una opció per a aquells joves que es troben de vacances a l'institut i els estudis i també ho fan servir doncs, amb un horari més nocturn i més a la seva edat i a les seves inquietuds, i donar doncs aquella resposta al temps d'oci, doncs perquè no estiguin en carrer, que estiguin en un lloc, que estan una miqueta doncs tutelats, per dir-ho així, i que hi ha algun responsable que els que està per ells i tenen aquest espai d'oci alternatiu a, envers a conductes de risc i que els hi dona doncs aquesta oportunitat. Crec que és un projecte doncs que a més de que funciona és molt necessari.
Perfecte. Anem al centre obert?
Sí, anem al centre obert. Aprofito el centre obert, clar, el centre obert com a tal ja no existeix, podríem dir, i ja s'ha fet el canvi oficial, diguéssim, que ja és esplai municipal, per dir-ho, aprofito ja per dir-ho aquí. I el per què? Molt senzill. El centre obert és un centre, és a dir, és un servei que ve de serveis socials per tots aquells infants que tenen necessitats que estan en risc d'exclusió social, que venen doncs derivats de serveis socials i fan una activitat allà. Nosaltres aquí a Roda, no és que fa molts anys, és que des de sempre, des que es va iniciar el centre obert, mai hem tingut només nens amb risc d'exclusió social, perquè creiem que és excloent fer un tipus de servei així, no? És a dir, estàs posant allà tots els nens que tenen aquesta problemàtica sols, sense relacionar-se amb nens amb una situació normalitzada. I creiem que no és bo pels nens ni per les famílies, perquè al final crees un estigma, els estàs estigmatitzant des de petits, posant-los allà, i els estàs creant aquesta sensació de que jo vaig allà perquè no, la meva família no està bé. Llavors, això fora. No ens ha agradat mai, no és una opció. I per sort, tots els equips de govern que han anat passant per l'Ajuntament doncs han anat creient en aquesta opció, en aquesta mesura, i sempre s'havien rebut doncs aquestes pressions per part de Consell Comarcal, a través de Generalitat, doncs perquè només havien d'anar nens amb risc d'exclusió social al centre obert. Aquelles pressions s'han anat sempre capejant una miqueta i s'han anat fent perquè no s'adaptava a la nostra realitat i fins aquí han anat permetent, però ara ha nascut un altre servei, que és el Servei d'Intervenció Socioeducativa, el SIS, que fa aquella feina que preteníem fer amb el centre obert, és a dir, fer una feina focalitzada i dirigida única i exclusivament a nens en risc d'exclusió social.
D'acord.
Allò que nosaltres no hi creiem, perquè creiem que Roda doncs no és un Barcelona on puguis fer un casal només per aquest tipus de nens que té aquesta necessitat, sinó que, home, que sigui més inclusiu, que sigui doncs on puguin jugar tots i normalitzar-se i sortir al carrer i tenir aquesta situació normalitzada, no? Llavors se crea el SIS. Per tant, la Generalitat canvia de línia d'actuació i diu, bueno, doncs ja no subvencionarem més el centre obert i no subvencionarem el SIS, perquè tampoc el subvencionarem, sinó que posarem el personal perquè vingui a fer-ho. Aquesta serà la subvenció, que portarem el personal per fer el SIS aquell durant dos dies a la setmana al teu municipi, no cinc com el centre obert, sinó dos, i te'l portarem i te'l farem. I, a més, pagaràs una quota. Però, bueno, vale. Doncs vinga, va, si ho hem de fer, ho hem de fer. I fem el SIS. Però clar, si ja tenim el SIS que dona resposta a tots aquests nens amb risc d'exclusió social, per a què volem un centre obert? Perquè el centre obert, per mantenir-lo, hauríem de fer igual que el SIS, però cada dia de la setmana. Per tant, si tenim un grup de nens, anem a posar un número per posar un número fictici, 10 nens amb aquest risc d'exclusió social, que dilluns a divendres van al centre obert, però és que resulta que han d'anar al SIS dos dies a la setmana. Dimarts i dijous, per dir algun dia. Per tant, què fem al centre obert dimarts i dijous? El tanquem? És a dir, estem duplicant serveis. Duplicar serveis no té sentit. A més, per poder mantenir el centre obert hauríem de contactar una sèrie de professionals amb una sèrie de titulacions que ens costaria una mitjana de 55-60.000 euros l'any. Per tant, estaríem duplicant la inversió, és a dir, creant més inversió doncs, per aquests nens en risc d'exclusió que ja tenen aquesta sortida amb el SIS. Llavors, nosaltres creiem en fer aquest esplai, que és aquesta opció que hem fet, crear l'esplai municipal, on van nens en risc d'exclusió social i nens amb situació normalitzada, no se'ls hi posa cap etiqueta, tots funcionen igual, l'únic que aquell que té aquella necessitat sí que pot tenir aquella bonificació amb el preu, amb el preu del servei, i ja està, és l'única diferència. Els nens van allà, juguen, fan deures, tenen aquest espai per compartir, se'ls hi fa i se'ls hi treballa amb aquesta educació en valors, i fins aquí tot correcte. El dia, dimarts i dijous, que toquin al SIS, doncs aquells nens que hagin d'anar
aniran. Ja
i la resta es quedaran amb el seu esplai municipal i punto. Vull dir que al final es tracta de normalitzar al màxim i treballar pels infants d'aquesta manera, vull dir, normalitzant.
Vinga, ràpidament, el curs de monitors, com ha anat?
Molt bé, Curs de Monitors aquest any, organitzat des del punt d'informació juvenil, s'ha fet a la Riera de Gaià, que és el primer curs que es fa allà, i es fa doncs, perquè la Riera ha començat a formar part del conveni que tenim del TRAC, de Torredembarra, Roda de l'Alta, Fulla Crisseny, que ja és històric, que portem molts anys treballant conjuntament. Sí. I la Riera doncs, va demanar aquesta sol·licitud per entrar a formar part, i se'ls hi va atendre, per suposat. És a dir, per nosaltres doncs, és un orgull doncs, ser exemple de funcionament en xarxa, i que ens demanin doncs, formar part, perfecte. És a dir, la Unió al final fa la força, i si puguem ser més municipis, doncs aniríem excursant doncs, i minvant aquells recursos econòmics i de personal, etc, i s'agafa força. Per tant, com era el primer any que ells estaven dins del conveni, s'ha fet allà a la Riera de Gaià, ha funcionat prou bé. D'aquí de Roda doncs, han anat un total de 5 joves aquest curs. I molt bé, vaig estar a la cloenda del curs, va estar molt bé, han fet una, com sempre, doncs, aquest tipus de formació se fa doncs, molt de caliu i molta germanor, i quan vaig anar allà, doncs allò es va veure, no? De fet, tinc un vídeo que van fer una cançó del curs, etc. I bé, l'únic que els hi vaig demanar, vaig aprofitar per demanar-los-hi, de fet, no volia anar perquè allò de la cloenda, de tal, queda una miqueta, no? Que dius que pintem nosaltres allà, però bueno, anem. Perquè els hi volia donar el missatge, i és pel que veig, és a dir, el monitoratge al final neix d'un moviment de voluntariat que hi havia en els esplais, sobretot a Catalunya, que és pionera en aquest sentit i en aquesta visió de l'educació en el lleure, i neix d'aquest sentiment de voluntariat. Sí que és veritat, i sí que és bo, que al final s'ha acabat doncs, professionalitzant, dignificant la professió, ja no són aquells nens que van a fer voluntari, solament, però sobretot els hi vaig demanar que allò no es perdés. És a dir, que perquè ara tinguis aquesta titulació no perdis aquell esperit de voluntariat, d'ajudar els altres, de treballar pels altres i de fer-ho per vocació, perquè en el moment en què perdin aquesta vocació ja es poden dedicar a una altra cosa. Mm-hmm. Que canviïn de professió.
Manel, no tenim més temps, ho hem de deixar aquí.
Doncs bueno, Sònia, gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos i fins aviat. Que vagi
gràcies.
Bé.
Adéu. Adéu.